A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
El passat dilluns, en el ple municipal, en l'apartat de precs i preguntes prèvi a la sessió de ple municipal, el president de l'Associació Turística de Serveis de Platges, Mateu Martínez, va tornar a posar sobre la taula la qüestió de la sorra, perquè un any més arriba la temporada de platges i, per tant, la qüestió de la sorra de la superfície de platja torna a ser protagonista. Algunes concessions no han obert, no sabem si una vegada més condicionades perquè han vingut els inspectors i han dit que no hi havia l'espai suficient de sorra per poder obrir, per poder instal·lar doncs, les diferents tombones, gandules, sofàs, el que habitualment les concessions de les platges instal·len doncs, cada temporada. Mateu Martínez, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicent, bon dia. Avui es pot dir això de bon dia.
Això de bon dia. Avui no caldria ni parlar de platges gairebé,
No, no, no.
un any més la sorra està preocupant els concessionaris?
Sí, sempre. És una de les nostres preocupacions. Ja ho vaig dir el dilluns amb el ple. Penso que no hem fet els deures. Al municipi de Sitges estem parlant de que no es va fer els deures fa 20, 30 o 40 anys enrere. I això ho estem patint i ho patirem. És un de risc més gran que té, em sembla, Sitges per tema sorra.
Però la gran preocupació, recordarà Mateu Martínez que aquells deures que havíem d'haver fet tenien vinculació amb un projecte que en el seu dia no va agradar absolutament gens a ningú. O sigui que no sé si ja va anar bé que no es fessin aquells deures... O sigui, el que diu Mateu Martínez és que de no haver-se fet aquells deures alguna altra cosa s'hauria
hagut de fer. Tornar a fer un altre projecte. Aquell projecte sí que ho estàs comentant, Vicenç, en el seu moment no va agradar quasi ningú, és veritat, però es va paralitzar completament, almenys es va fer un projecte. No va agradar, doncs intentem fer un altre projecte que agradi a la majoria o a tothom. I no es van fer, i crec, Soc conscient de que és difícil arribar a un consens, però estem parlant de fa 20-30 anys enrere, i això ho estem patint, i ho veiem, que els temporals cada vegada, Sitges és un dels municipis que certes platges són més forts, la veritat també s'ha dit, aquest hivern ha sigut dos temporals que es van entrar diamantades i impressionants, i això ho hem patit, i ara mateix les conseqüències és que hi ha platges molt afectades per el tema sorra.
Posem-nos en l'actualitat més recent. Hi ha hagut concessions que no han pogut obrir precisament per això, perquè no tenen prou superfície de platja com perquè els inspectors de la Generalitat els hi puguin donar el vistiplau per obrir?
Bueno, certament hi ha algunes concessions que estan afectades per la poca quantitat de sorra, és cert, però hi ha altres concessions de renom a Sitges, com en aquest cas, si parlem tots i el coneixerem, el tema Sausalito,
sí.
Estàvem habitualment amb un sistema per part del Pla d'Usos es demanava una llicència municipal i de repent la Generalitat es va vindre la resolució de negar aquesta obertura perquè tenien que tramitar la llicència administrativament, no municipalment. I va ser una sorpresa que això, una resolució que nosaltres la preparem el 15, perdó, una resolució, sinó el Pla d'Usos ho preparem tot el 15 de desembre, per demanar la possible apertura de tots els concessionaris el 20 de març. I es va arribar la resolució favorable, i en aquest cas, per part dels associats, desfavorable, el 3 d'abril, amb la sorpresa que no teníem temps viable per poder fer res. I estem en negociacions, en reunions, i ara es veu un camí final positiu, i esperem que dintre d'una setmana o estem parlant 15 dies i aquest concessionari pugui obrir les seves portes.
Perquè tothom ens entengui, Manel, i a veure si ho hem interpretat, sí. Ho hem interpretat bé. Cada any, com és de rigor com mana la llei, es fa un pla d'usos.
Molt bé.
En aquest pla d'usos els concessionaris de les platges fan referència i especifiquen cadascuna de les coses que faran. L'Ajuntament aprova aquest pla d'usos i aquest pla d'usos s'eleva a la Generalitat de Catalunya, no?
Perfecte.
Perfecte.
I demanem la data d'apertura.
D'acord.
Per poder... D'apertura no, sinó de muntatge de les nostres instal·lacions.
Ah.
Cada any, cada any.
D'acord. Cada any la Generalitat aprovava aquest pla d'usos.
Molt bé.
I aquest any què ha passat? Què ha dit la Generalitat sobre aquest pla d'usos?
Dintre del pla d'usos no s'arriba a la resolució i es marca que el concessionari, el Sausalito, que és un model, una referència, si ets portant una imatge de servei de diferenciació durant 27 anys, que automàticament, que habitualment estàvem demanant a través d'una llicència municipal, que es canviï per una llei del 2014 que comunica la Generalitat, que tinguessi que demanar-lo a partir d'ara amb una llicència administrativa, que ho demani directament a la Generalitat.
D'acord, o sigui, això només, Manel, en el cas del Sausalito.
Sí.
És a dir, el Sausalito ha de demanar una llicència administrativa a la Generalitat per poder exercir la seva activitat.
Sí.
Quan fins ara ho feia amb l'Ajuntament.
Amb l'Ajuntament, perquè cada any, dintre del pla d'usos, el Sausalito es demanava com una guingueta, com un xiringuito.
D'acord.
I la Generalitat comenta, escolta'm, com no és una instal·lació desmuntable com el reste de totes les instal·lacions d'usos, a partir d'ara té que fer una llicència administrativa.
Ara preguntaria una bestiesa. I això la Generalitat se n'adona 27 anys després que el Sausalito estigui en funcionament?
Sí. És cert. És així. Sí. No, i la sorpresa és nosaltres, totalment. I la Generalitat s'adona. Vosaltres sabeu que la temporada no, habitualment s'acaba entre els voltants el 12 o el 20 d'octubre.
Sí.
No té la Generalitat prou temps per comunicar-nos quan el municipi, en aquest cas, presenta el pla d'ús els 15 de desembre i nos lo comunica el 3 d'abril. Penseu. Què vol dir? Les conseqüències que hem tingut una Setmana Santa, ho sabeu, amb una gran afluència de gent, per exemple, una bonança de temps, una de les millors temporades de Setmana Santa des de fa 15 anys que recordem, els 4 dies amb un sol, amb calor i tal, i una instal·lació que habitualment que portava 27 anys obrir la Setmana Santa, no ha pogut obrir perquè no va vindre la resolució favorable cap a ells.
És a dir, la Generalitat, també perquè tothom ens entengui, ha aprovat tot el pla d'usos i l'única excepció que ha fet és en el sentit que Sausalito ha de demanar la llicència administrativa a la Generalitat i no a l'Ajuntament.
Molt bé. I altres retallades a part d'altres concessionaris per la mancança de sorra.
D'acord.
No només, però el cas més
flagrant,
més diferenciat ha sigut el Sausalito quan estem parlant d'una instal·lació de renom. La veritat que porta un model de turisme, de servei que a tothom sempre ha sigut un referent. I en la sorpresa aquesta, no podeu obrir.
Algú li ha preguntat a la Generalitat a què s'ha degut aquest canvi de criteri? I ho dic perquè qualsevol té un negoci, se'n va a buscar un advocat i diu, escolta'm, mira què m'ha passat aquí. I puc dir que estic en un greuge comparatiu, si l'any passat i l'anterior i l'altre jo vaig poder obrir d'aquesta manera, i ara resulta que algú deu haver canviat de criteri i em diuen que haig de fer una altra tramitació administrativa que no era la que havia fet tota la vida. Algú ha preguntat a la Generalitat les raons?
Sí, se li va preguntar.
I què?
Se li va preguntar i la Generalitat va comunicar que, bueno, que el 2014 es va treure la llei, que qualsevol situació o instal·lació que no fos desmuntable i estigués a la zona marítimo-terrestre, automàticament tindria que demanar una llicència administrativa, no municipal. És així el que se li va comunicar. Sí que és cert que el municipi, en aquest cas, com la regidora, l'Aurora, i el tècnic de platges automàticament van sol·licitar una reunió conjuntament amb l'alcalde, amb els responsables de la Generalitat, han estat a sobre, però bueno, hasta ells mateixos van ser sorpresos a l'arribar a la resolució denegant aquesta instal·lació. Tothom van quedar molt sorpresos. I per això es pot dir que han estat molt a sobre al mateix municipi, els responsables dels municipis, en aquest cas concret.
Cal entendre, doncs, que aquesta situació anòmala es reorganitzarà ben aviat, es reconduirà ben aviat?
Sí. Nosaltres tenim... La veritat que el dia 18 va ser l'última reunió que van tindre la regidora, igual com el tècnic de platges, en aquest cas amb els responsables de la Generalitat, i la comunicació, el feeling que hi ha entre ells, va ser molt, molt ràpid i creient, ja et dic, que potser la setmana que ve podem dir que està resolt aquest problema, que no s'hem trobat amb l'última resolució de la Generalitat.
Cada any
tenim alguna sorpresa.
D'acord, superat aquest obstacle anem per d'altres, que no són menys importants. I comencem per també el més immediat que assenyalava Maneu Martínez. Aquesta ha estat una molt bona Setmana Santa, no?
Sí, la veritat que sí, ha sigut una sorpresa per als concessionaris que hem tingut temps de muntar les instal·lacions.
Quants n'hi ha hagut d'operatius de tots els concessionaris? Quants han pogut funcionar?
Estem parlant de Guinguetes, estem parlant que potser només un 30%. Penseu que les nostres instal·lacions les necessiten entre, per això demanem sempre, a 15 dies abans de començar la temporada, demanem a la mateixa Generalitat la possibilitat de poder baixar i que es doni l'autorització per muntar les nostres instal·lacions. I per això van demanar la possibilitat de baixar les nostres instal·lacions per al muntatge el dia 20 de març.
D'acord.
Sapiguem que Setmana Santa queda molt, molt aviat aquest any. Es pot dir. Què vol dir? Que estàvem parlant del 20 i es va vindre la resolució de l'autorització per part de la Generalitat el 3 d'abril. I això es va retrasar que el 70% de les instal·lacions de les Guinguetes que no van poder tindre temps suficient per poder obrir.
Això, de nou, és un greuge comparatiu, no?
Totalment. I una gran, a veure, i una gran mancança cap al servei o cap al client que ha vingut a Sitges. Han sigut una gran sorpresa a la majoria dels clients que han vingut que no tinguessin les nostres instal·lacions adequades ni muntades, vaja.
Suposo que més d'un i més de dos ho deuria comentar, no?
Sí, ha sigut el gran comentari de Setmana Santa. Penseu que des del Càncer fins al Terramar només havia una Guingueta oberta aquesta Setmana Santa.
D'acord. O sigui que la gent podia dir, jo què sé, com fa 70 anys o 8 anys enrere, o 80 anys, que anava a la platja, directament
a la platja,
sense res.
Una platja verge.
Sense res, una platja verge sense res.
Sí.
Mare de Déu.
Sí.
Mare de Déu. I en el rerefons de cada any, com sempre, la qüestió de la sorra. Que és la mare dels ous, la pregunta que va formular en Manel també el passat dilluns en l'abans del ple municipal, però que d'alguna manera també va ser debatut en el ple municipal arran, com saben tots els nostres oients, d'aquesta partida pressupostària de 400.000 euros que es destinarà a pagar l'aportació de sorra d'enguany. Comencem per...
Que no és el 100%.
Exacte,
que no són els 400.000 euros. Estem parlant que l'aportació de sorra només costarà uns 150.000 euros.
Exacte. La pregunta és, les anteriors aportacions de sorra, la de l'any passat, la de l'any anterior, han servit, han funcionat?
Sí. Ara mateix estaríem parlant que potser haguéssim desaparegut més d'una de les platges de Sitges. Això hi ha que ser conscient. Jo entenc que costa entendre de dir alguna... que el municipi tingui que fer-se responsable de pagar 150.000 euros, però directament per... I jo és el que vaig intentar explicar als mateixos regidors com a l'alcalde i ara mateix que em dones l'oportunitat de parlar via ràdio. Que no només depenem als responsables dels concessionaris de les platges de Sitges. L'aportar sorra, jo crec que depenem molts estaments, com els hotels, com els pisos turístics, com a la restauració, com al comerç, perquè què seria Sitges sempre el mateix sense la sorra? És la realitat, que tindríem un passeig, Sitges visquem, vulguem o no vulguem, i és la realitat, tenim l'activitat número 1 que és el turisme, i visquem de les platges, del sol i platges. Hi ha èpoques de l'any, de tota mena, sí que hi ha alternatives, jo sabem, i soc un defensor, tenim uns museus espectaculars, i tenim a molts events, festes majors, carnavals, a festivals de cinema i tal, però encara Sitges ven sorra i sol. I si no tenim aquesta o tenim mancança de sorra, alguna cosa hi ha que fer. Per això jo sempre intento dir que potser els deures fa 30, 40 anys es tenien que haver fet com Déu mana i ara mateix potser no estaríem parlant d'aquest tema, aquesta mancança de sorra. Si es haguessin fet espigons submergits, allargaments d'espigons, no sóc el tècnic per la decisió com tenen que fer, però jo sempre dic que els deures potser no es van fer al seu moment i ara estem pagant les conseqüències.
Aquest és un... Ho dic perquè cada any en Maneu Martínez malda explicant el mateix discurs i no sé si rep en contrapartida la sensació com si hagués de defensar alguna cosa que no acaba d'agradar, o no?
Sí, és costa d'entendre, insisteixo, i jo també sóc conscient de que el municipi té que fer-se responsable d'un cos, vale? Que intenta també el municipi pues bueno, buscar alternatives perquè no sigui el mateix municipi tindre de pagar aquesta aportació de sorra, però que siguin conscients tots de que no només som els beneficiaris, en aquest cas, els mateixos concessionaris de les platges de Sitges. Què és tot el poble de Sitges? Insisteixo, és el turisme que no s'arriba i volen baixar les platges, tindre sorra, poder estirar la tovallola. Nosaltres estem allà per donar-nos un servei, però si no tinguessin aquesta sorra, no sabem què passaria. Si la gent vindria a Sitges o anessin a altres municipis que tenen aquesta facilitat de tindre molta més quantitat que nosaltres de sorra.
Perquè hi ha la imatge o el pensament més o menys instituït que els principals beneficiaris són la gent de...
Sí, 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 sí. És la realitat. La gent es pensa que al 100% nosaltres som els únics beneficiaris, totalment. Quan baixen a les platges i que la gent ho té que saber, que només ocupem el 50%. Si una platja té 100 metres o 60 metres, només ocupem el 30% per llei, que som conscients, l'altre 30% que queda lliure és per qualsevol turista que arriba i no vol el servei d'una maca, d'una trompona, d'un toldo, de qualsevol mena de servei que nosaltres oferim per part dels concessionaris.
I ens queda encara una derivada de la qual el president de l'Associació Turística de Serveis de Platges sempre hi ha posat, o diguem-ne, ha deixat la reflexió en veu alta, esperant que en algun moment la norma, la llei, el que sigui, s'hi miri una mica. S'estan posant de moda, podem dir així en general, els beach clubs, no?
Bueno.
Estan de moda.
Diuen, estan de moda.
Estan de moda. Estiguin a la platja o tocant a la platja o prop de la platja, estan de moda. Això vol dir que estan canviant les coses, o que hi ha una demanda que vol un determinat tipus de servei, o que allò que deia Maneu Martínez fa 3 anys o 4 dient que això passaria, està passant definitivament, no?
Està passant, totalment.
Vam començar amb Lola, l'hotel Terramar es reforma i l'hotel Terramar tindrà un beach club i així s'ha anunciat en diferents mitjans,
sí.
O sigui que això
amb
és...
Renom, exacte. Amb un renom important,
o sigui que això aquesta tendència va a més, no?
Sí, sí, la veritat que la tendència dels beach clubs, estem de moda, les platges estan de moda, és un espai lliure completament, es pot baixar, es pot prendre qualsevol refresc o qualsevol copa tranquil·lament, i és un plaer poder estar tranquil·lament en una cadira i escoltar les onades. Bueno, i és el que diem, hi ha alternatives a lo millor cap a l'hivern, però a l'estiu és agradable passar una bona estona, és en un beach club, i la veritat, els serveis, nos hem ficat al dia quasi al 100% totes les guinguetes amb el tema d'instal·lacions, i això, doncs, bueno, la gent nos estan donant el premi, digue-li, de que cada vegada venen amb més afluència cap a nosaltres.
D'acord, la pregunta és, el marc legal en el qual es mouen els concessionaris de les platges ha canviat aquests darrers anys o no ha canviat gens per possibilitar, no sé si dir, determinats tipus de serveis o d'ofertes que poden donar els beach clubs?
Bueno, no, la normativa no ha canviat, la mantenim sempre, el que passa és que nosaltres adequem les nostres instal·lacions, el que hem fet nosaltres és actualitzar-nos nosaltres, no la normativa. La normativa sempre s'ha mantingut igual, el que passa que, per exemple, la sanitat del municipi, doncs té unes normatives molt severes, i què fem? Transformem les nostres instal·lacions per estar al dia 100% d'aquestes normatives sanitàries. Mm. I és el que fem, perquè les instal·lacions sempre tindran 20 metres quadrats i 100 metres de terrassa, que és el màxim que actualment otorga la llei de costes.
D'acord. Ho preguntava, Manel, per si la normativa segueix sent igual d'estricta sobre els horaris d'obertura i sobre un nivell de soroll o un nivell de so de determinades activitats.
Sí. Nosaltres sempre depenem, la normativa és la mateixa. Ja dintre de la llei de la sanitat hi ha un horari, i és el municipi que a lo millor també té l'autorització de poder-nos allargar aquest horari. Actualment, sí, les 12 de la nit, com sempre, s'ha vingut i bueno, doncs, intentem arribar a una negociació, poder estar fins la 1 de la matinada per amb música baixeta, chillau, bueno, sí, és la normativa, nos la marca el municipi, la diferenciació aquesta de a lo millor d'una hora d'estar, poder estar més a les platges sitges per prendre una copa.
És un bon horari aquest? Li agradaria al president de l'associació encara poder estirar una mica?
A mi m'encantaria, com sempre he dit, és una massa més poder allargar molt més el nostre horari fins a les 3 de la matinada, i és una lluita que intentem negociar, parlar constantment i tal, però som conscients que també, doncs, bueno, fins la 1, 1:30 som, ja estem contents. Ara, la meva lluita com president i la meva defensió és poder estar fins a les 3 de la matinada, que hi ha moltíssima gent que li encantaria ser-hi a les 3 de la matinada, poder entendre una copeta.
Per estirar fins a les 3 de la matinada, què hauria de passar? O a qui s'hauria de convèncer? És evident que el que hauria de passar és un canvi en la normativa, però sí. Quins arguments es poden donar per convèncer, a qui s'ha de convèncer, que es pot obrir fins a les 3 de la matinada, suposo, sense d'alguna forma entrar en competència o interferir en el descans dels veïns, etcètera, etcètera?
Home, som conscients, per part de tots els concessionaris, que fins a les 3 de la matinada hi ha certs dies, que és veritat que ho saben la gent, que estem parlant des del dia de la Festa Major, el dia de Sant Joan, sí. Els que han estat fins a les 3 de la matinada, més que res perquè, bueno, són dies concrets, diferenciats i tal, de tota la temporada. Actualment hi ha concessions que, per exemple, ara mateix, si a la platja de les Anquines, entre la reforma de l'hotel Terramar, entre el xiringuito famós que s'implantarà al Beso, que diuen el Beach Club Beso, bueno, ells tenen un servei que, diguem, que té un hotel amb a lo millor 800 persones, sí. Perquè aquest hotel, digueria, aquesta platja, aquesta concessió, no pot donar un servei fins a les 3 de la matinada, que és el que vol un turista que arriba a Sitges i pogués ser-hi a la platja fins a les 3 de la matinada per estar disfrutant. I estem parlant que és el mateix concessionari que té la seva clientela a l'hotel, i som conscients de que no farien alteracions de sorolls. I igualment, ho has dit, totes les nostres instal·lacions tenen un limitador de decibels. És que tenim unes normatives per part del municipi que són conscients, i nosaltres les traspassem als nostres concessionaris en aquest cas, i són conscients que hem d'estar sempre super legalitzats, perquè si no, depenent del municipi. És una llicència municipal, són responsables ells també.
Perquè això sigui possible, bàsicament, cal sí. Convèncer l'Ajuntament.
Sí.
I l'Ajuntament què diu?
Bueno, és conscient, ja sabem que tenim malos i nocturnes Sitges, que també és una lluita, el tema horari i tal, i nosaltres, doncs, bueno, som uns defensors igualment de poder allargar, i sempre està la lluita aquesta, doncs, bueno, mira, allargar-lo una hora, hora i mitja, suficient, bueno, és tot parlar-lo i argumentar-lo i arribar a un bon acord. Quasi sempre arribem a un bon acord, perquè som conscients que la gent a l'estiu el que vol és un lloc per poder baixar a la platja. I com hi ha altres municipis que tenen aquesta alternativa i que també s'estan ficant les piles, i la competència a vegades és cert, està a l'alçada del municipi de Sitges, o a vegades es superen, i fa greu dir-ho, però és veritat, nosaltres no tenim que anar al remolc d'altres municipis, sinó són ells que tindrien que estar al nostre remolc, com fa molts anys sempre hem estat. I ara mateix, doncs, bueno, hi ha alguns que es diferencien, i una diferenciació pot ser aquest horari que ells poden tancar més tard que Sitges.
A Vilanova es pot tancar més tard?
Sí. A Vilanova es pot tancar, sí. Ells tanquen més tard.
Ells ho tenen més fàcil per tancar més tard, perquè la platja, no sé si dir, està més allunyada o hi ha més platja o queda...
Bueno, ells ho tenen més fàcil. Això són les conversacions que tindran amb el municipi, segurament, i el responsable. Uh-huh. En aquest cas, també teniu que veure que a Vilanova només hi ha 5 guinguetes.
Per
a
això.
Sitges hi ha 29 guinguetes. A Sitges hi ha guinguetes que estan tocant, i estem parlant de 100 metres de distància d'un bloc de pisos de veïns.
A això em referia.
I a la 1 de la matinada, quan fiques música, una música, digue-li, suau, igualment se sent. Som conscients, que estigui a través del limitador de decibels i tal. Per això que hi ha que arribar a un bon acord per part de tots, i és el que intentem, sempre argumentar, dialogar i ser conscients de que tothom vol en un descans a partir de la 1 de la nit o de les 9 de la nit, com per normativa, i nosaltres com concessionaris el que volem és facturar o treballar més, digue-li, a la nit, que també hi ha una certa clientela cap a les nostres estances. Mm-hmm.
Perquè comparativament... No, així agafo la reflexió diguem-ne amb línies gruixudes, ja ens matisarà el president, es pot facturar més de nit que de dia, gairebé?
És una altra diferència de facturació. No és el mateix de dia vendre un aigua o una Coca-Cola,
a això em refereixo,
poder vendre un còctel, per no dir gin tònics, o m'entens?
Sí, sí.
És una altra facturació, és diferenciat, sí, és totalment. Uh-huh. És més beneficiat una cosa que l'altra. Realment, bueno, t'ajuda a pagar els impostos, perquè també hi ha que entendre que en les nostres instal·lacions, igual com cada vegada podem fer més coses, doncs també i no és el mateix el cànon d'ara de fa 10 anys enrere. Uh-huh. El nostre cost cada vegada és més elevat, està clar.
Li consta a Manel Martínez que l'Atlàntida es vulgui fer alguna cosa?
Bueno, em consta el mateix que a vosaltres, el que es parla, el que es diu, a nosaltres això suma, no resta. El que es va restar per part de Platges, i som conscients, al tancar l'Atlàntida, doncs bueno, hem perdut sobretot el tema oci nocturn, i la gent que venia a Sitges expressament per veure l'Atlàntida, potser es quedava l'endemà a les platges de Sitges. Mm.
Tot i que fem un parèntesi aquí, perquè els darrers anys de l'Atlàntida, sí, encara recordem en Maneu Martínez explicant com molts concessionaris de platges havien de fer les mil i una per arranjar les instal·lacions, perquè havien tingut, diguem-ne, casos de
sí,
vandalisme i d'incivisme.
Exacte.
Els darrers anys, estem parlant de la part final. Però allà hi pot haver, o hi podria haver, un altre beach club, no?
Beach club famós, que és el que es parla. Jo, això em suma, a mi suma, i més com Sitgetà, i a Sitges suma, no resta. I contra més coses fem, millor, perquè es necessita avui en dia a Sitges donar-li el tom una mica amb el tema oci, i ho sabem, i som conscients, se nos està transformant el carrer 2 de maig, i l'Atlàntida és un gran referent per Sitges. I si es munta un beach club, pues això que sumarà, que al contrari, no ens restarà, sinó sumarà i vindrà gent que habitualment tenia ganes o havia estat a Atlàntida i a passar el dia, és possible, amb un beach club. Atlàntida, després, a Sitges, baixaria el poble com baixaven la gent que venia a la discoteca, segur, segur.
És que abans en Maneu Martínez feia la reflexió sobre aquella competència amb el carrer Primer de Maig, però ens sembla, o tenim aquella sensació, que l'oci, almenys de cara a l'estiu, s'està desplaçant cap a la platja o cap a...
Totalment,
no?
Totalment, sí, la gent...
Ho dic perquè, llevat de dos o tres establiments que estan aguantant el pal de l'oci nocturn, de referents de l'oci nocturn, el carrer Primer de Maig està quedant sense pelat d'establiments, no?
Total, sí, totalment, i és la nostra preocupació igualment, i valorem, no valorem, sinó estem preocupats per els nostres companys, que no deixa de ser que són companys, que visquem del turisme i visquem de donar servei a la gent que ve, que és veritat, i una alternativa bona, doncs per què no, si el carrer 2 de maig està castigat perquè estan ho estan transformant a altres sectors, pues pot ser una alternativa, pues la possibilitat de vindre a Sitges a les platges i poder prendre una copa tranquil·lament fins a les 3 de la matinada, pues pot ser també un referent o un canvi d'hàbits per part del client o de les persones que arriben a Sitges.
10 i 49 minuts. Aquesta sorra que ha d'arribar a les platges té més o menys una data d'arribada. Se li ha dit alguna cosa al president de l'associació per part de l'Ajuntament de quan es podrà fer aquesta aportació de sorra?
No. Oficialment no ens han comunicat res. És lo habitual, eh? Segurament que ara ja teníem molta feina adelantada, fins que no es tenia que aprovar per part del ple l'aportació de la sorra, i segurament, com són conscients els mateixos tècnics de les platges de Sitges, del municipi, vaja, en aquest cas, que no poden fer-lo abans segurament estaríem parlant, jo crec, mitjans de juny, començaments de juliol. Mm-hmm. Com habitualment portem 2 o 3 anys que ho estem fent.
Suposo que pels associats, si pogués ser una mica més d'hora, millor, no? Que no que enxampés això a principis del mes de juliol.
Home, el que passa que també és perillós, perquè si no s'entra, normalment a les llevantades també cap a finals de maig, principi de juny, podem tindre alguna llevantada perillosa de molta duresa, i també a lo millor si fan els deures, si es fessin o vinguessin la draga a la primera setmana o la segona de juny, és possible que a lo millor es quedaríem sense sorra. Per això, nosaltres som conscients de que si ve la draga que vingui cap a la segona quinzena de juny, finals de juny, és perfecte, perquè llavors nos assegurem que la sorra que aporten es mantingui durant tota la temporada.
L'esperança és, suposo, aquest intent que farà el Ministeri a la platja Sant Sebastià, i a veure si això funciona,
sí.
No?
Sí, sí, ja va ser presentat, que ho van dir al ple a tot el grup, digue-li, polític, o a tots els regidors del municipi de Sitges. A nosaltres no ens l'han presentat encara, el projecte que hi ha i que està molt avançat. Es parla del 2018-2019 ja treballar-lo 100%. També es va dir també que es faria una audiència pública i no se'l presentarien a nosaltres. Bueno, estem la veritat que estem deseosos de veure'l i poder-lo. No crec que nosaltres tinguem cap decisió, ni molt menys, però almenys veure'l i ho agafem amb molt optimisme i amb ganes, perquè això vol dir que hi ha almenys una de les platges de Sitges, en aquest cas la platja Sant Sebastià, no qualsevol temporal que entri no quedarà afectada i no s'emportarà la sorra, cosa que ara està patint constantment.
I ara, com deia aquell, per acabar, després de tot això, per la resta, tot bé?
Sí, bueno, es pot dir que aquest any tenim més efectius per part del municipi, tenim més efectius treballant, que si us en recordeu, l'any passat jo estava molt queixós,
sí,
de que no havíem estat a l'alçada.
Que les platges no estaven a punt en el seu moment.
No estaven a punt, no tenia, el personal no havia entrat fins al juliol, aquest any, la veritat que només començar Setmana Santa, la primera setmana, la setmana abans de Setmana Santa, doncs han entrat directament 11 efectius, 11 persones de la brigada de platges. Hem tingut uns rentapeus com Déu mana, que l'any passat no hi eren, bueno, coses. L'únic que a lo millor, i és cert, que ningú s'esperava aquesta setmana tan espectacular, hem mancat encara la mancança dels serveis públics, que només hem tingut en totes les platges 6 lavabos públics. Dintre dels 17 quilòmetres de platges que tenim, 6 lavabos públics.
En 17 quilòmetres de platja hi cap molta gent, eh?
Pues penseu que des del Kansas hasta les Anquines, hasta l'Hotel Terramar, per entendre's, només teníem un lavabo públic. I això ha sigut la queixa més gran, per la gran afluència de gent, és normal. I és llàstima que el municipi de Sitges quedi marcat perquè no podem oferir uns lavabos públics.
A mi
em fa mal.
En això no hem acabat de sortir-nos-en, eh? En la qüestió dels lavabos públics.
No, sí, sí, és un altre deure que té el municipi.
Hi ha hagut de tot, des d'arreglar els lavabos que ja existien, sí, fins a col·locar aquells lavabos que hi ha enmig del passeig marítim i un altre a l'espigó de la punta, però que estèticament i que han quedat molt sovint també poc utilitzats fora de temporada. No ens en sortim d'aquesta qüestió.
No, no. I tenim que ser conscients. Jo em moc per altres municipis i marxes a qualsevol altre municipi i es fica les piles amb això, perquè és una mancança.
Avui
dia la necessitat d'anar amb un lavabo públic és que és de tan gran necessitat per
Està
part
clar.
De la gent que arriba a Sitges, i hi ha molta gent gran que utilitzen constantment al dematí un lavabo públic d'aquesta manera. Insisteixo, des del Kansas hasta l'Hotel Terramar només teníem un lavabo públic. Penseu en la gran afluència que hem tingut Setmana Santa, era una de les queixes més grans que hem tingut, que hem patit. Però és un tema per resoldre, i jo penso que per millorar, jo penso que estem cada dia o cada any per millorar. Hem millorat el tema personal de la temporada 2016 a la temporada 2017, doncs a lo millor la temporada 2018 el tema dels retents de lavabos, que només hem tingut 6 amb els 17 quilòmetres de platja, que estiguem a l'alçada.
Ho dic perquè paradoxalment les concessions, i sobretot les concessions que han anat reinventant-se per adaptar-se a les demandes i sobretot aquestes noves demandes del públic de la nit que vol anar a la platja a passar l'estona, les concessions sí que han fet allò mans i mànigues per aconseguir tenir uns serveis, per aconseguir tenir a la platja allò que s'assembli al màxim possible a un establiment a peu de carrer. I en canvi, des del punt de vista públic, de l'espai públic, això no ha estat així, no?
No. Sí, és cert, és una realitat, i a mi em sap greu tindre que dir aquestes coses, però és la realitat. Sitges és lo que, la mancança que hem tingut, bueno, fallos, és qüestió de millorar-los, i intentem que l'any que ve no torni a passar. Si tenim un retén a partir de l'1 de maig de 34 lavabos públics, doncs aquest retén que només hem tingut 6 Setmana Santa, que la sorpresa ha sigut a lo millor aquesta bonança, però és que tenim que estar preparat per aquesta bonança constantment. El que no podem fer és només preparar-la a partir de l'1 de maig, mm-hmm. Tindrem 39 lavabos. No, intentem que buscar no 6 lavabos per als 17 quilòmetres de platja. És inviable, això és costa d'entendre, i a la gent que venia i l'explicava, no, escolta'm, hasta l'1 de maig, doncs la municipi creu mm-hmm. oportú que no ficaran tot el servei 100%, és i és una explicació que a vegades sap greu constantment de comunicar-lo.
Ara diríem una bestiesa. La tertúlia abans que parlàvem de Montserrat, sí. No són les platges, però és un lloc de molta afluència de públic, sí, i a Montserrat, sí. A cada cantonada trobes un lavabo, trobes la possibilitat, en fi, que ningú no s'ha de preocupar per si ha d'anar al lavabo en algun moment, si va a Montserrat. I en canvi a Sitges, que hi ha un passeig de 2,5 km més la platja, sí. Aquí la feina és d'algú que vulgui trobar un lavabo en algun moment, no?
Sí.
I és un gran problema,
és que...
No, ho és. Anava a dir la frase clàssica de caga el rei, caga el papi, de cagar ningú s'escapa. Doncs aquí Sitges també. Està clar. Manel Martínez, almenys acabem amb un somriure. Avui que fa un dia pujós, acabem amb un somriure. Gràcies
per... És bon senyal
el què?
No, que és bona senyal perquè fa 3 anys tu em vas fer una entrevista igual i un dia també de pluja i va ser una espectacular temporada.
Doncs escolta'm, si podem tenir alguna cosa a veure, que sigui una espectacular temporada, però amb lavabos per tothom. Amb lavabos i sorra per tothom, si pot ser. Manel Martínez, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies, Vicent.
Fins la propera. Adéu-siau.
Molt bé. Adéu.